Són les 8. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
És desalentador tornar a veure imatges de gent cridant enfrontada a la policia a les portes d'un parlament d'un país democràtic. Tristíssim és també el paper d'alguns mitjans que, renunciant a la responsabilitat que tenen, més enllà de sumar audiència, afegeixen llenya al foc d'un conflicte que enfronta dues bandes que en són responsables, però que tenen l'origen a polítics que van optar pel populisme contra Catalunya i ara els seus acòlits els hi recorden que s'hi van recollir signatures. O fer campanyes de ràdio a Andalusia o l'Aragó contra l'ensenyament o el finançament catalans, ara no poden fer res que no sigui anar a més. Iñaki Gabilondo deia en un dels seus comentaris habituals que l'única solució, amb independència de si és la més justa o no, és que Puigdemont renunciï a l'anunci del president del Parlament d'ajornar la investidura de Puigdemont. Als mitjans espanyols i també catalans els hi faltava temps per parlar de divisió, de fracàs, etc, etc. Això sí, tots amb la càmera plantada al Parlament per retransmetre a temps real com la gent que està fins als collons que se li trepitgin els seus drets s'esbatussa amb els Mossos. O tots explicant amb titular de traç gruixut que els membres de Ciutadans van haver de sortir escortats entre crits, però ningú explica que haurien pogut marxar a les 2 de la tarda i que fer-ho a les 7 del vespre sembla sospitosament intencionat per buscar la provocació i la foto. Enmig d'això, un petit debat, primer a Twitter i després via WhatsApp amb una coneguda i respectada, almenys per mi, periodista de La Sexta, que em recordava que ella feia uns minuts lamentava que l'ambient al Parlament pugés de to. Sol explicar, deia que sol explicar les dues versions de la història i que rep tant d'un costat del sobiranista com de la claveguera de personatges com Jiménez Los Santos, com si Udijón necessités cap aclariment, a més. Quin trist paper estem fent tots plegats quan hem d'acabar justificant les nostres opinions i quina grisor la d'un país que té per president un senyor d'un partit corrupte que ve per estratègia o per falta de, o bé per ganduleria, ha deixat podrir la situació fins al punt de manipular la justícia per justificar el seu discurs. I jo penso en aquelles persones que assumien que algun dia puguem ser la Holanda o la Dinamarca del sud d'Europa i m'entristeixo només de pensar que si vull viure en condicions similars com les d'aquests països, només puc fer les maletes i fotre el camp, perquè miro aquí i, com va dir aquesta cèlebre periodista, penso: "Qué desastre, qué mal todo". Al final, tenies raó, nana.
Supermatí. Amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguem, el que recordem, com sempre, la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui últim dia de bonança. Serà un dia amb alguna boira matinal, però assolellat en conjunt. I amb bones temperatures al migdia, amb fins a 17 graus de màxima, però al vespre quedarem amb tan sols un grau positiu. Serà a partir de la nit que comença a entrar un nou front que ens portarà el dijous força nuvolositat i ruixats. I atenció amb aquests ruixats perquè porten pols en suspensió i, per tant, el que caurà del cel serà aigua fangosa.
Doncs anirem també explicant com avança aquesta previsió del temps al llarg de la setmana i, sobretot, de cares a el que deia en Martí, doncs, molta precaució amb aquesta pols en suspensió, amb aquest fang que pot arribar a ploure i més enllà de el que pugui embrutar les coses que es trobi, aneu amb compte, roba estesa, etc. Són les 8 i 4 minuts, saludem en Toni Celles. Toni, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
Saludem també la Sílvia Pedret.
Bon dia.
I anem directament als titulars.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tomba un pla urbanístic que regulava la recuperació d'espais públics al barri de Sant Pol de la Bisbal. Segons ha pogut saber Ràdio Capital, el TSJ sentencia contra el pla de delimitació i recuperació d'espai públic que havia rebut llum verda de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona.
Esquerra reclama la instal·lació d'un ascensor al cap de Calonge i Sant Antoni. Els republicans acusen el govern municipal de tirar endavant uns pressupostos poc socials. Esquerra va votar en contra dels comptes en el darrer ple i posa com a exemple per argumentar el vot la manca d'inversions en necessitats com l'ascensor del centre d'atenció primària.
Reprenen les obres del projecte Life Platera per desurbanitzar i restaurar els sistemes litorals de l'antiga maresma de la Platera. Ara soterraran una línia elèctrica de mitja tensió. El darrer tram per construir miradors i itineraris continua a l'aire per l'aplicació de l'article 155.
Tres empreses de golf del Baix Empordà se situen entre les millors d'Espanya. Són el Golf de Pals, el Golf d'Aro i l'Empordà Golf de Gualta. Tots tres apareixen en posicions destacades a la llista Top 100 Golf Courses.
El director de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, Antoni Rovires, reconeix que cal més coordinació entre els equipaments escènics del Baix Empordà. En aquest sentit, posa com a exemple els museus de la comarca. Rovires també destaca a Ràdio Capital el percentatge d'ocupació de l'Espai Ter, que frega el 100%.
Un equip de l'Escola Estanys de Castell-Platja d'Aro participarà a la gran final estatal de la First Lego League. El certamen tindrà lloc el 10 i 11 de març a Logroño. L'equip a Robot Nano ha obtingut la plaça a la final com a guanyador absolut del torn de matí de la First Lego League Girona.
I avui entrevistarem en Joan Carbó. Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia, per cert, avui des de la cova. Avui entrevistarem en Joan Carbó, responsable de Càmping Begur, que acaba de ser el primer d'Europa en obtenir la certificació Biosfer. Serà al llarg del supermatí d'avui, que ara comença a les 8 i 6. Anem amb més notícies, però per fer-ho saludem primer en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, com va? Bon dia.
Saludem també en Pedro Ruiz.
Hola, molt bon dia.
Gerard Tascaig, bon dia.
Bon dia a tothom.
Anem a explicar-vos-ho. D'entrada, nou capítol judicial a la Bisbal, aquesta és la Nandani, però aquesta vegada tenim una sentència judicial a la mà. És a dir, ja no estem en la pantalla dels recursos, sinó que un jutge del Tribunal Superior de Justícia ha pres la decisió de tombar un pla urbanístic. Estem parlant del pla urbanístic que volia recuperar alguns espais públics que ara estan en mans privades al barri de Sant Pol de la Bisbal d'Empordà. Ràdio Capital ha tingut accés a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de desembre de 2017 que deixa sense efectes el pla. Un pla amb un nom llarg, Dani Cortés.
Sí, es diu Pla Especial Urbanístic de Delimitació i Recuperació de l'Espai Públic del nucli de Sant Pol. El va aprovar la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona el juny de 2011. Tal com deia el mateix pla urbanístic, tenia com a objectiu recuperar aquells espais que s'entén que són de domini públic però que havien estat ocupats per edificacions i usos privats, tal com diu el pla literalment.
Ara bé, la resolució judicial del mes de desembre del 2017 que us avancem avui a Ràdio Capital diu que la legislació en la que es basa el pla urbanístic no permet fer un pla especial per delimitar i recuperar l'espai públic i només permet recuperar el paisatge urbà.
El pla urbanístic es va aprovar durant la primera alcaldia de Lluís Sais. El veí de Sant Pol, Xavier Gras, és qui ha guanyat ara el recurs del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En declaracions a Ràdio Capital ha explicat que va demanar que la justícia suspengués el pla urbanístic perquè volia que l'Ajuntament donés més explicacions.
Home, ells ho han de demostrar, perquè si no un dia et tindran a casa teva, i com que les titularitats públiques no es perden mai, un dia poden venir a casa teva i dir, escolta, la casa teva ens la quedem perquè abans aquí hi havia una pista de patinatge pública. Bueno, però escolta, ara hi ha casa meva.
I destaca un fet en especial.
I fins i tot, fixa't amb la curiositat, a mi m'havien donat permís per fer una obra en l'espai que després han dit que era públic. I m'havien cobrat uns impostos i un permís d'obres.
Xavier Gras afirma ser l'únic propietari que ha recorregut el pla urbanístic i una part de la seva casa estava afectada per aquest projecte.
La sentència afirmava que les parts la podien recórrer al Tribunal Suprem abans del 20 de gener. L'alcalde Lluís Sais, de moment, no ha volgut fer declaracions a aquesta emissora sobre aquest tema. Són les 8 del matí i 9 minuts. Deixem acabar la sintonia. I acabem de saber-ho, tenim una última hora. Aquesta nit s'ha incendiat l'antiga discoteca Patxà de Platja d'Aro a l'avinguda de S'Agaró. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís cap a les 12 de la nit. Segons la policia local, hi havia una persona a l'interior que ha assegurat que no hi havia ningú més al local. Aquesta persona no ha quedat ferida. Els bombers han començat a treballar a l'exterior perquè el foc era bastant virulent a l'interior. Cap a les 3 de la matinada, els bombers han donat per extingit el foc i aquest matí acabaran d'assegurar la zona. Recordeu, us ho estem explicant una última hora. Aquesta nit passada s'ha incendiat l'antiga discoteca Patxà de Platja a l'avinguda de S'Agaró. Quan tinguem més detalls us els anirem explicant, ja sigui en aquest programa o sigui a través del nostre web radiocapital.cat. I més notícies, estàvem repassant l'actualitat, ara és el torn de la notícia d'en Pedro. Fruit de l'aprovació dels pressupostos del 2018 a Calonge i Sant Antoni, el passat dijous Esquerra Republicana, que hi va votar en contra, reclama la instal·lació d'un ascensor al cap de Calonge, Pedro.
Doncs sí, contextualitzem. El dijous passat, el ple de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni aprovava els pressupostos per aquest any 2018, tots i els vots en contra dels dos grups de l'oposició, Esquerra i Avancem. Els dos partits van explicar que no hi havia contacte amb ells per part de l'executiu i era un dels motius que arguïen per a justificar el sentit del seu vot. Altrament, una de les raons que exposava Esquerra Republicana era que consideraven que els pressupostos eren poc socials. En aquesta línia, els republicans exigeixen al govern que una de les inversions s'haurien d'haver destinat a la construcció d'un ascensor al cap de Calonge per facilitar l'accés al primer pis de les persones que més ho necessiten. Martí Fonalleres, al cap de files d'Esquerra a la vila calongina, ha afirmat a Ràdio Capital que caldria donar més resposta a les necessitats de la gent. Una de les vies que suggereix és que no faria falta una nova sala de plens, ja que els nous comptes del 2018 preveuen fer-ne una de nova amb un cost aproximat d'uns 300.000 euros, ja que explica que fa 2 anys que es va inaugurar la vigent sala. Fonalleres, doncs, considera que tot és necessari, però cal compensar les inversions en funcions de les necessitats i que s'ha de tenir molt present el vessant social. Per això, el líder republicà creu que hauria estat millor invertir aquests diners en un ascensor al dispensari de Calonge.
Nosaltres creiem que no hi ha una voluntat manifesta perquè no és el cost que representa i, en canvi, seria realment una ajuda magnífica i inestimable per moltíssima gent, sobretot per la gent més dèbil, la gent més gran, la gent que està malalta, les persones embarassades, quan s'ha d'anar a visitar una criatura amb cotxet i s'ha de pujar sempre al primer pis. Totes aquestes qüestions no es tenen en compte i llavors em sembla que no hi ha una voluntat de fer-ho.
Respecte a si caldria esperar el nou CAP que tindrà Calonge i Sant Antoni a l'Avinguda Unió, Fonalleres entén que la necessitat s'ha de donar als ciutadans el més aviat possible i que esperar el nou CAP pot allargar aquest inconvenient perquè no se sap quan estarà llest el nou centre mèdic.
Són les 8 del matí i 12 minuts. De seguida tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell 2 homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
del Castell de Calonge estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I ara anem per la notícia d'en Gerard. A la Bisbal ja està en marxa la comissió que ha de servir per lluitar contra les agressions sexistes als espais d'oci. Hi participen l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament i el grup de dones, Gerard.
Amb el lema No és no, es vol seguir erradicant el masclisme i les violències sexuals a la Bisbal. Durant la reunió que hem mantingut s'ha proposat la redacció d'un protocol d'actuació en cas de violència sexista als espais d'oci. Per poder tenir una presència més àmplia dins de la societat bisbalenca, la comissió farà diferents actes de formació i sensibilització. Aquests actes es veuran complementats amb la creació del punt violeta. El punt violeta és un estand informatiu que s'instal·larà als actes d'oci a la Bisbal. S'espera que aquest estand s'estreni durant el 17 de febrer a la Festa de Carnaval, una festa organitzada pels Voltors on el grup Xarango hi actuarà.
Aquesta és la notícia que ens arribava des de la Bisbal. I aquest és l'ambient de màquines, de moviment de màquines a la Platera, a l'Estartit, perquè es reprenen les obres del projecte Life Platera ara per soterrar la línia elèctrica de mitja tensió en el projecte de Life Platera. També desmantellaran les estacions transformadores afectades per aquest pla per desurbanitzar i restaurar els sistemes litorals de l'antiga maresma de la Platera. La crònica és d'en David Parreño. David.
Es preveu que les obres acabin aquesta primavera. Aquesta actuació estava pendent d'un informe de costes de l'Estat i permetrà millorar l'hàbit de les aus, com explica la regidora Sandra Martomeus.
Aquesta era una actuació no prevista des d'un inici en el projecte Life Platera, però a través dels estalvis econòmics oferts al llarg del desenvolupament del projecte, doncs és un projecte que ha pogut ser possible. L'objectiu de dur a terme aquesta actuació és reduir l'impacte passatgístic d'aquesta línia actualment i l'afectació negativa, no?, que pot tenir sobre les aus de l'entorn.
El Life Platera encara al seu últim any, però han sopegat amb l'aplicació de l'article 155. En principi havia d'acabar el proper mes de juny, però el govern espanyol manté bloquejada una partida de 80.000 euros. Són els diners que serviran o haurien de servir per construir miradors i itineraris en aquest espai.
Gràcies, David. És un quart de nou del matí. I un equip de l'escola Estanys, de Castellplatja d'Aro, participarà a la gran final estatal de la First Lego League. El certamen tindrà lloc el 9 i el 10 de març a Logronyo. L'equip Arrobot Nano ha obtingut la plaça a la final en guanyar la Lego League de Girona, celebrada un any més a la UDG, a la Universitat de Girona. Toni Selles.
L'equip Arrobot Nano l'integren alumnes de cicle superior de primària de l'escola Els Estanys, sota la coordinació del professor Lluís Planes. La First Lego League Girona va comptar amb 36 equips distribuïts en torns de matí i tarda i va aplegar més de 300 joves. Del total d'equips, 29 eren de les comarques gironines i la resta de Barcelona. El conjunt empordanès va guanyar la competició matinal. La First Lego League d'enguany plantejava als joves el repte de proposar solucions innovadores per millorar les diferents etapes del cicle humà de l'aigua i, per tant, reduir l'impacte de les persones en el medi ambient.
Escolteu aquest so.
I am at Club Platja de Pals in on Costa Brava, and I'm playing solo today. This course is just beautiful. There's a competition on today, so maybe it'll be...
El golf de Pals is beautiful. I no és l'única persona que ho creu, perquè tres camps de golf del Baix Empordà han estat premiats entre els millors d'Espanya. La llista Top 100 Golf Courses ha publicat la llista dels millors golfs de l'estat espanyol i tres empreses del Baix Empordà surten en posicions destacades. L'Empordà Golf de Gualta és el que surt més ben parat, David Parreño.
El recorregut forest del Golf de Gualta puja tres posicions i se situa en 30a posició. Deien destaca que està en un entorn natural molt proper als boscos.
I a sota seu s'hi troba el de Pals, que puja tres llocs respecte a l'any passat, un lloc clàssic que va néixer l'any 1972 amb la celebració de l'Open d'Espanya. També hi ha el Golf d'Aro.
El Golf d'Aro entra per primera vegada en aquesta classificació en la posició 52. I en la 55a tornem a trobar l'Empordà Golf Club de Gualta, aquest cop amb el recorregut Lynx.
I el director de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, Antoni Rovires, reconeix que cal més coordinació entre els equipaments escènics del Baix Empordà, com ja passa amb els museus de la comarca.
A diferència del que passa, per exemple, amb els museus, els equipaments de música i arts escèniques potser encara tenim tots una mica la mirada molt centrada en el nostre territori, i ens caldria, doncs, potser una major coordinació per fer arribar aquesta programació, doncs, d'una manera més coordinada, no?, entre els nostres públics.
Ho ha dit el supermatí de Ràdio Capital el dia en què ha explicat la programació de l'equipament prevista pel primer semestre del 2018.
A més de valorar molt positivament el percentatge d'ocupació de l'espai Ter, que frega el 100%, Rovires afirma que amb el públic escolar s'han hagut de programar diverses sessions d'alguns espectacles i admet que un dels reptes passa per augmentar el nombre de sessions d'espectacles de teatre professional que compten amb una alta demanda.
La veritat és que en teatre encara no ho hem fet mai. En temporada alta vam intentar-ho fer, però no es va fer, perquè és una qüestió d'horaris. El teatre a vegades, doncs, el que té és que comença a les 9, llavors potser és massa tard, però sí, segurament ens haurem de plantejar, doncs, de fer més d'una sessió amb alguna de les obres de teatre que fem, no?
Preguntat pel cicle Empordanet a l'escena, que han impulsat 10 pobles de la zona del Baix Ter, Rovires ha valorat molt positivament aquesta iniciativa, de la que en destaca la capacitat d'atreure nous públics cap a les arts escèniques, i ha posat l'Espai Ter a disposició del projecte de cares a futures edicions.
I no deixem encara la cultura, perquè arriba el cicle de conferències Calaprona 2018, una 15a edició d'aquest cicle de conferències, Alba Legide.
L'acte inaugural va anar a càrrec de Josep Murlà i Francesc Bosch amb la conferència Paraules contra l'oblit, deportació i extermini. La segona sessió tindrà lloc 15 dies més tard, el divendres 9 de febrer, amb Antoni Rovira amb la xerrada Què estudiar? Factors d'èxit per trobar feina. I divendres 23 de febrer, el cicle encararà la seva tercera cita amb la conferència El secret de mantenir-se jove, de la mà de la doctora Maria Assumpció Saurina Canals.
I totes aquestes notícies les podeu trobar detallades al nostre portal radiocapital.cat i, si voleu, us podeu subscriure al nostre informatiu del migdia, que rebreu per correu electrònic coincidint a cada dia amb el punt horari de la una. Només heu d'entrar al nostre web i allà us podeu subscriure, no cal dir que de manera gratuïta. Són les 8:20. I aquest és el temps pel comentari que a dia d'avui ens arriba de la mà de la Sabel Gàmez.
Benvingut, rei Carnestoltes. Ja s'apropa el carnaval i les carrosses, les comparses, les disfresses i la música amagada darrere dels locals on s'assagen les secretes coreografies comencen a contagiar l'ambient amb aquella màgia tan especial que presagia una festa esperada durant tot un any i ens recorda que 365 dies ja han passat. A l'Empordà està tot preparat per rebre el rei Carnestoltes. Sa Majestat Tramuntana ja té fixada una data per tant esperada audiència i la deessa Mar Brava es retira el seu Olimpo per poder gaudir de tot l'espectacle des de més enllà del nostre cel. Però el carnaval es viu als carrers, a les cases, a la platja, a la muntanya, on els colors llampants i els somriures donen pas a tots uns mesos d'esforços i d'il·lusió d'aquells i d'aquelles que amb un esperit d'entrega fan possible el millor dels espectacles. Durant uns dies, les cendres esborren la ira, la crueltat, el mal humor, la desesperança i les notes de la música ens fan ballar el so d'un somriure sense oblidar de que som capaços de tot. Agafem aire, respirem i gaudim d'un carnaval famós per ser una festa acollidora, divertida, alegre, i carreguem-nos de tota l'energia positiva que podem, perquè la dita ha canviat i al carnaval no tot s'hi val, tal i com ens recordàvem fa pocs anys la bona gent de Roses, i fem que el nostre carnaval continuï sent el carnaval.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat. Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
És un quart i mig de 9 del matí. La setmana passada us ho explicàvem, concretament el dia 22 de gener, al Supermatí us explicàvem que el càmping Begur ha rebut la certificació Biosphere i esdevé el càmping, el primer càmping d'Europa en obtenir-la. I per saber una mica més sobre què significa tenir aquest reconeixement i per conèixer una mica més, en definitiva, com funcionen els càmpings de casa nostra, saludem en Joan Carbó, que és el responsable d'aquest càmping Begur, que, com dèiem, acaba de ser el primer d'Europa en obtenir la certificació Biosphere. Senyor Carbó, bon dia.
Bon dia, tingueu.
Abans de començar, abans de començar, felicitats pel reconeixement.
Sí, gràcies.
Escolti, quin tipus de guardó és aquest? Què significa? I vaja, per què li han donat el càmping Begur? Quins requisits té perquè hagi pogut rebre'l?
Sí, us explicaré breument. El Biosphere Responsabilitat de Turisme és una marca, és un certificat que distingueix aquelles empreses que compleixen una sèrie de requisits. amb el sistema de turisme responsable.
Uh-huh.
A partir d'aquí hi ha un institut que se'n diu és un ITR que penja, diguem així, de la UNESCO, que otorga doncs, aquesta certificació d'una manera independent. No? El seu objectiu és l'implementació d'accions i programes per al desenvolupament turístic sostenible,
sí.
En concret a la indústria turística. No? Això és un, bueno, aquest motiu, el motiu d'aquesta certificació, d'haver tingut aquesta certificació, bàsicament recau en que en un moment determinat doncs, es va donar a conèixer l'existència d'aquesta mateixa d'una manera universal. O sigui, els criteris que utilitza un EMAS o un ISO o un ISO 9000, etc. Segurament que són diferents a França, que Espanya, que en un altre país del món.
Sí.
Però en aquest cas estem parlant d'una cosa que el penjar de l'UNESCO és a nivell universal, és a dir, els mateixos criteris que hi pot haver-hi a Uruguai o Paraguai, per entendre'ns, són els mateixos que hi ha a Austràlia o Espanya o Itàlia. No? Aleshores, doncs, això és més fàcil, en primer lloc, tenir una unificació d'aquesta idea, i en segon lloc es va donar la casualitat que, d'alguna manera, com que jo ja anava amb aquest plantejament des de fa anys, des que d'alguna manera vaig començar a refundar aquest càmping, tenir una sèrie de criteris que s'ajustaven una mica amb els que demana aquest certificat.
Val, escolti, i perquè, vaja, perquè el càmping Begú sigui mereixedora d'aquest certificat, quines són les característiques? Perquè nosaltres explicàvem ara fa uns dies que el recinte té 90.000 metres quadrats, que això, vaja, a mi em semblen molts metres, no sé si per un càmping és molt poc o és la mitjana, i explicàvem també que al càmping Begú hi ha gairebé 3.500 arbres, però vaja, quines que són les característiques que fan del càmping que sigui mereixedor d'aquest reconeixement?
Sí, a veure, les característiques, en primer lloc, en quant a la superfície que digueu, aparentment pot ser una mica gran, però no ho és.
Uh-huh.
Pensem que hi ha càmpings a la província de Girona que estan a la vora de 5 o 6 vegades a la superfície que està mencionada.
Val.
Per tant, és un càmping normal i corrent. Ni és molt gros ni és molt petit, no? El que sí és cert és que la concepció de l'espai en aquestes parcel·les o en aquests serveis que hi ha a dintre el càmping Begú són conceptuats una mica desfogats. M'explico. Qualsevol client, jo tinc molt clar que qualsevol client vingui d'Inglaterra, de França, d'allà on vingui, com va amb un càmping, el que fuig és de l'espai reduït, surt del formigó, surt de l'asfalt, surt de la fresa, surt dels tres, d'això. Aleshores, doncs, nosaltres, com a càmping, li hem de donar tot el contrari. L'hem de relaxar i donar-li un espai suficient que s'hi senti molt, molt còmode. Per altra banda, jo dic que són tres raons les quals ens ha portat a obtenir aquesta certificació i ens diferència de poder-ho tenir, no? En primer lloc, perquè creiem fermament que s'ha de participar en la preservació del medi. Per aquesta raó, nosaltres l'any passat ja vam posar, conjuntament amb el Consell Comarcal i conjuntament amb l'Ajuntament, vam posar en marxa un pla de gestió dels residus personalitzat a dintre del càmping. Pensi que nosaltres aprem per colors i demanem als clients que ens ajudin en aquest sentit de fer la separació de residus, no?
Sí.
A fi i efecte de portar...
Per colors, entenc que és el clàssic verd, blau, groc, eh? I el marró del rebuig, val.
Sí, això és un pack que donem als clients, un pack de benvinguda, diguem-ho així, acompanyant d'altres coses,
Anava a dir, espero que a més els hi donin alguna cosa, algun fulletó, alguna cosa.
Sí, no, hi ha un fulletó, diversos idiomes, que els hi demanem per què ho fem, els hi expliquem per què ho fem, i a més doncs, els hi demanem que col·laborin, no?, en aquest sentit. La gran sort és que nosaltres tenim una clientela, o la clientela campista, és molt sensible amb la preservació del medi, no? I per aquesta raó, d'alguna manera, hem tingut la gran sort doncs, que el mateix client ens ajuda a fer-ho bé, no? Això és un aspecte de tenir en compte i que és d'agrair al client. Per tant, nosaltres hem de donar resposta, no? I aquesta resposta, doncs, amb aquesta certificació, doncs n'és una, no? Per altra banda, doncs, la concessió d'aquests serveis, la concessió dels serveis dintre el càmping, nosaltres preservem al màxim, doncs, l'orografia i la flora existent, Per què? Perquè ja hi era, en primer lloc, no és que has implantat aquests 3.458 arbres, no és que els has implantat, no. Alguns sí que els hi han plantat, però no tots, no?
Ja.
I bàsicament doncs, hem de preservar això, els pins, els surs, els alzines, els xifreixos, els lloroners i els llures que hi ha a dintre, perquè no és que a nosaltres ens agradi, evidentment que a nosaltres ens agradi, ens fa una satisfacció, però no el client també, doncs, per tant, doncs, ho hem d'intentar-ho preservar i lluitar doncs, perquè això sigui així.
Escolti, en un altre ordre de coses, és el càmping, sí. És el càmping el sistema, diguem-ne, d'allotjament turístic més sostenible i més respectuós amb l'entorn?
Jo diria que sí. Bueno, algun hotel me pot estirar els orells amb aquesta afirmació tan contundent, no? Però diria que sí, perquè bueno, aquesta preservació neix això de la situació orogràfica, en primer lloc, neix del concepte del client, que és el que demana i el que nosaltres volem d'oferir, i en segon lloc, com l'espai obert a vinguda desagrada, no?
Yeah.
Per tant, doncs, bueno, simplement el que hem de fer nosaltres és adaptar-ho, i ja està. Amb un hotel, potser, doncs, com surt amb un apartament, quan surtes a l'habitació, quan surtes a l'apartament, o te'n vas al carrer, o te'n vas a la platja, o te'n vas a un parc urbà. Aquí, quan surtes d'un estudi, d'un bungalop, o d'una tenda de glamping, que ara s'ha posat molt de moda...
Perdona, una tenda de què? De glamping?
Sí, glamping. Glamping és un fenomen que va néixer fa uns quants anys i s'està posant molt de moda aquí. La veritat és que té raons per posar-se de moda, perquè el concepte de glamping és una barreja de càmping i glamour, no?
Ah, mira.
Aleshores, doncs, sí.
Val.
I és una cosa que, bueno, que s'ha posat de moda, tal com he dit. No?
Disculpi, senyor Carbó, i quina diferència sí. Hi ha amb les tendes de glamping que respecte a les de càmping? Camping. Què tenen aquestes perquè siguin més glamuroses? Un tocador amb llums o com va això?
Sí, bueno, en primer lloc la construcció és de lona i de fusta, bàsicament, lona i fusta. Són dos elements que donen molt de caliu a l'estada d'un client i normalment tenen una forma, una estructura, doncs una mica, doncs, n'hi ha que s'assemblen amb els tipis dels indius americans, per entendre's.
Sí, estic veient fotos a Google, semblen més jaimes, diguem-ne, que no pas tendes clàssiques
sí,
de campanya, eh?
Sí, hi ha de tot, no? Hi ha jaimes, hi ha que estilitzen cap a jaimes, hi ha que estilitzen cap a tipis indies, hi ha diverses coses, no? És qualsevol cosa, qualsevol concepte d'allotjament, que no sigui la clàssica tenda de fibra, per entendre'ns,
sí, sí,
o,
sí,
la,
sí.
O de plàstic, i que d'alguna manera doncs, bueno, hi hagi una decoració i un ambient molt relaxant.
Però escolti, jo estic veient tendes d'aquestes amb llits de matrimoni a dins, directament.
Oh, i tant.
Que no,
i tant.
Que no es anava amb una esterilla i amb un sac de dormir.
No, a veure, la superfície de o el confort no s'ha d'escatimar. Precisament per això li deia, no? Vull dir, abans aquest càmping vell tenia potser la meitat de la superfície que té ara, per entendre'ns, i en canvi les mateixes parcel·les que té ara. Per què? Perquè s'ha dimensionat d'una manera que el confort s'ha de perseguir, s'ha de donar al client, evidentment.
Carai. Escolti, no sé si em pot desmuntar el mite de que fer turisme de càmping és turisme low cost.
Ui, tant que li puc desmuntar. Miri, començaré per dir-li que a Espanya, per entendre'ns, el 5% de la gent que fa vacances va de càmping. Aquest 5%, Alemanya i Holanda, que són els dos països reis, diguem així, doncs, de càmping,
sí.
Aquest 5% es converteix en un 50%.
Carai, el 50% del turisme alemany va de càmping.
Sí, i el 5% del turisme espanyol va de càmping.
Aquesta
és una de les diferències abismals que hi ha respecte als costums.
Això ja em perdonarà, però a la pregunta de si el turisme de càmping és turisme low cost, que em digui vostè això i que em posi com a exemple Espanya en comparativa amb Alemanya...
No, càmping, evidentment que hi ha, sempre hi ha gent que té un poder que es diu més alt i més baix, però no és una cosa que el turisme de càmping doncs és turisme xilacà, ni molt menys.
Escolti, una altra qüestió relacionada també amb tota la situació que viu o que ha viscut, que ha viscut i que està vivint, de fet, i que tot apunta que seguirà vivint el país.
Sí.
No sé, bé, entenc que tota la convulsió política va succeir durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre, que són en principi, suposo, que mesos, diguem-ne, més de temporada baixa, però mesos vall per un càmping.
Sí, sí,
la situació política de cares a la propera temporada, vostè nota o té la sensació que pugui afectar-li?
De cap manera. Pensi que nosaltres l'any passat vam tancar el 30 de setembre, ja hi havia aquesta certa moguda quan encara el càmping era obert, i l'any passat va ser un dels millors anys turísticament parlant a nivell de càmping, no? Per altra banda, o per altra costat, nosaltres iniciem les reserves in situ d'un any per l'altre, és a dir, molts dels clients, sobretot holandesos, que marxen cap a casa seva, abans de marxar ja fan la reserva per l'any que ve.
Val.
Per tant, el gruix d'aquestes reserves no es va sentir afectat ni molt menys ni el mes de setembre, ni el mes d'agost, ni el mes d'octubre, i fins avui, les reserves que estem portant, que ara estem en període ple de reserves per l'any que ve, les reserves que estem portant per l'any que ve tenen un increment d'un 7 o un 8%.
Val.
Per tant, no solament no tenim davallada, sinó ans al contrari. Tenim més gent en petició, avui per avui, avui, dia 31 de gener. Avui per avui tenim més petició de reserves per l'any que ve que pas l'any passat. I no té res a veure amb el tema de biosfer, perquè el tema de biosfer és un tema que ha sortit avui i ha sortit a nivell de Catalunya, per entendre's les notícies. No han sortit encara aquestes notícies, no les han publicades a Holanda, etcètera. Ja. Per tant, la situació política no ens afecta, i bueno, anem més bé que l'any passat.
Senyor Joan Carbó, responsable del Càmping Begú, felicitats una altra vegada per aquesta distinció, per aquest premi a la Biosfer, i gràcies per atendre la nostra trucada.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Bon dia.
9:06 a.m.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I encara un apunt per l'actualitat esportiva que repassem amb l'Alba... Sempre em surt Alba Cuenca, pobra. Amb l'Alba Carmona, Anas Mayub guanya el Campionat de Catalunya d'atletisme de 3.000 metres. El júnior de l'Associació Atlètica Palamós ha aconseguit la seva primera victòria catalana en la categoria absoluta, Alba.
Anase ha fet un temps de 8 minuts, 14 segons, amb un segon de marge per sobre Brahim Fateh de l'ISS, l'Hospitalet Atletisme, i 2 segons respecte al tercer classificat, l'Artur Bossi del Barça d'Atletisme. L'atleta júnior de l'Associació Atlètica Palamós ha guanyat el campionat català, al que ha participat com a preparació pel míting de Barcelona que farà d'aquí 2 setmanes a Sabadell. Un míting on l'atleta va guanyar el seu primer títol en categoria catalana absoluta i ara li agradaria repetir. L'objectiu de Nase aquesta temporada és aconseguir millors resultats en competicions de pista coberta. Aquest atleta també ha participat aquest any amb la selecció europea a la Great Edinburgh X Country juntament amb Adel Metxal.
Gràcies, Alba Cabrera. Repàs de les notícies d'àmbit general en format breu. Carles Puigdemont lamenta l'ajornament de la investidura i crida la unitat del sobiranisme per donar resposta a un nou atac. El presidenciable de Junts per Catalunya diu que no hi ha cap altre candidat ni aritmètica possible, Alba Lejide.
Lamentablement, però, el ple no s'ha celebrat. El president del Parlament ha optat per un altre camí i la seva decisió l'hem de respectar. La democràcia implica acceptar els resultats electorals i l'Estat no només no els ha acceptat, sinó que ha intentat canviar els despatxos allò que no ha guanyat a les urnes, rebregant barroerament la llei i els drets dels diputats i la voluntat dels electors. Creiem que la democràcia ni s'ajorna ni se suspèn. Nosaltres no acceptem que es puguin dictar presidències des de Madrid, de cap manera. No ho podem acceptar perquè fer-ho seria hipotecar d'ara endavant i per sempre els resultats electorals de Catalunya.
En un vídeo distribuït per les xarxes socials, Puigdemont lamenta la decisió de Torrent de no celebrar el ple, però diu que s'ha de respectar. A més, ha volgut fer una crida a la unitat de l'independentisme i el sobiranisme per superar aquest nou atac i donar una resposta coordinada per abordar l'etapa del desplegament de l'1 d'octubre i el 21 de desembre.
I Roger Torrent no activarà el ple d'investidura fins que el Tribunal Constitucional resolgui totes les al·legacions i hi hagi garanties.
Per la seva banda, Junts per Catalunya creu que es donaven les condicions polítiques per fer-lo ahir mateix i la CUP també defensa que s'hauria de fer en les pròximes hores perquè està legítimament convocat.
El mateix Constitucional desestima les al·legacions de Junts per Catalunya i manté les mesures cautelars sobre el ple d'investidura de Carles Puigdemont. Els magistrats defensen que la petició és infundada perquè van actuar dins les seves competències.
Els magistrats argumenten que la reclamació perquè se suspenguin aquestes mesures és infundada perquè el tribunal va actuar en l'exercici de les seves competències constitucionals i no es pot demanar la suspensió cautelar d'una decisió del propi Tribunal Constitucional.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Com va, anem?
Molt bé, millor que fa un parell de setmanetes.
Sí, no? Ja fa, home, fas més bona veu i estàs aquí...
Ara faig lo normal, no? Diguem.
Exacte. Bueno, sí, veu d'acabat d'aixecar del llit, però...
Ara faig la meva veu.
Sí, exacte.
Del matí, vaja. La meva, no aquella d'agost que m'han dit aquests dies.
Hòstia, home, això d'agost també és una mica heavy, no? Veu de...
Sí.
Bot de perro, bueno.
Sí, però això li aguantes vos... A les bones amigues.
Ah, a les bones amigues.
Sí.
Escolta, res, explica'ns novetats i notícies de l'àmbit digital. Escolta, hem sabut que els joves prefereixen l'empremta digital en comptes de les contrasenyes a l'hora d'entrar al seu dispositiu mòbil.
Sí, senyor, sí, senyor. Sembla que les contrasenyes típiques de tota la vida, aquelles que són superdifícils de recordar perquè han de contenir caràcters especials, majúscules, minúscules, números, etcètera, etcètera, perquè hi ha alguns serveis que ja no deixen posar contrasenyes que siguin típica de la teva data de naixement, doncs estan en període d'extinció. Ara ja la gran majoria d'aplicacions tenen la possibilitat de si el teu telèfon ho permet, doncs autentificar-te amb la teva empremta digital. I ara IBM, el famós fabricant, no, d'ordinadors i de dispositius, ha fet un estudi que conclou que el 67% dels usuaris de mòbil se sent més còmode amb tecnologies d'aquest tipus, amb tecnologies que són autentificació per l'empremta dactilar.
Vale. I sabem els motius pels quals la gent jove prefereix l'empremta?
Doncs els motius de l'estudi no els detallen molt, molt concretament, d'acord? Però sí que hi ha una dada interessant i que, mira, jo la veritat és que quan l'he sabut m'he sorprès fins i tot. Espanya és el segon país de la Unió Europea més preocupat per la privadesa de les dades, no? Que s'obtenen a través d'aquest tipus de tecnologia. És a dir, o sigui, les dades són les mateixes al final, no? Perquè estem parlant de que tu accedeixes al teu dispositiu i allà tens absolutament totes les teves dades, no? Però Espanya, doncs, és el segon país de la Unió Europea més preocupat per com afecta, no, això a l'accessibilitat de la teva informació.
Carai.
Coses que són curioses, sí. Mira, no deixen de sorprendre. Suposo que també va una mica relacionat amb la percepció que tenim cadascú a cada país de la privacitat.
Ja.
I bé, tenint aquí el Estat espanyol, com ja he dit algunes vegades, una de les legislacions, més restrictives en protecció de dades, doncs no m'estranya tampoc aquesta conclusió.
Jo et diria que la sensació que em fa és que és una qüestió estrictament de vagància.
Vagància?
Sí.
Ah, mira, vist així també.
No, vull dir, podem posar el dit polze sobre una empremta d'aquestes i qui vol escriure una contrasenya de 6 caràcters.
Sí, bueno, però tu ara parles de la preferència, no?
Sí.
De la preferència per una tecnologia o per una altra.
Va.
Home, comoditat està claríssim, no? I al final també sí que hi ha una certa percepció de més seguretat en aquest tipus de tecnologia, perquè al final, com tothom sap, l'empremta digital és única a cada
clar,
persona.
Clar.
Tot i que la seguretat al 100% ja sabem que no existeix, perquè si algú te vol robar les dades del dispositiu, doncs bé, també et pot amenaçar perquè siguis tu el que desbloquegi el dispositiu.
Clar.
Que al final és això, eh?
Molt bé, escolta, Josep Lluís, hem sabut també que Facebook ha aclarit la seva nova política de privacitat després que anunciés que la canviava.
Sí, com a mínim han volgut deixar molt clar, no?, que són molt transparents en com tracten les dades dels usuaris. Facebook ha tingut des de pràcticament la seva fundació, des dels seus inicis, aquest fantasma al darrere seu, eh? De fet, ara hem sabut també que la Unió Europea ha multat Facebook amb 110 milions d'euros per la compra de WhatsApp.
Quants has
no
dit?
No ben bé per la compra en si, sinó per l'ús que farien doncs, de trasbals de dades. Us recordeu que ara fa poc més d'un any Facebook va anunciar que connectaria les dues aplicacions i, de fet, fins i tot amb una actualització de WhatsApp es va arribar a advertir l'usuari que les seves dades en un termini d'un mes serien compartides amb Facebook?
Sí.
Doncs sí, que això van haver de fer enrere.
Sí.
Van haver de fer enrere perquè la Unió Europea s'hi va tirar a sobre, no? Uh-huh. Doncs ara ha arribat una mica la conseqüència, no? per aquesta acció, 110 milions d'euros de multa a Facebook per la compra de WhatsApp. Doncs bé, Facebook s'ha afanyat una mica doncs, a publicar el que vindria a ser com una espècie de decàleg, no? De bones intencions i, per exemple, una de les coses que destaquen és que reconeixen això a l'empresa, que les persones usen Facebook per connectar-se, això no és cap novetat, però sí que reconeixen també que no tothom vol compartir tot amb tothom, no? I que per això doncs, hi ha tot un sistema, tota una tecnologia dissenyada durant tot aquest temps per evitar que hi ha usuaris que no vulguin compartir certes informacions, certs continguts amb altres usuaris, tinguin la possibilitat de poder-ho fer, si ho volen fer només.
Un cop més, aquesta setmana l'actualitat del nostre...
Se'ns ha disparat aquí un àudio. Coses del directe. Sempre se m'ha disparat aquí un àudio. Coses del directe.
Ah, sí, bé, no, jo també he sentit aquí una actualització de Windows por ahí, però bé.
Actualització de Windows. Molt bé, què més? Què més tenim, Josep Lluís? Ah, sí, dèiem temes d'avui. Xina construeix un làser amb una potència de 10 bilions de sols.
Sí, això...
10 bilions de sols vol dir la potència del nostre sol que veiem cada dia multiplicat per 10 bilions de vegades?
Exacte. Això, aquesta notícia, quan l'he llegit, m'ha fet, no sé, entre por i riure, no?
Home, perquè a mi em fa més por com... que riure,
No sé què dir-te. És que ara, no sé, m'imagino els xinesos allà així construint amb un làser i que apuntant a, no sé, Europa o Estats Units. No sé.
No sona James Bond, això.
No sona bo, però, no sé, m'ha fet gràcia. M'ha sonat a pel·lícula futurista d'aquí 300 anys, no sé. M'ha semblat molt surrealista.
I escolta, quines finalitats té,
això? No, mira, això també s'ha d'entendre en un context. A veure, sí que és veritat que han aconseguit fer aquesta bestiesa, eh? O sigui, originar un raig làser que té una potència de 10 bilions l'energia que produeix el nostre sol, val? Però això només ho han aconseguit fer durant un curt període de temps. Si estem parlant de que la màquina que produeix això produeix un raig de llum de 100 petawatts, que això equival a 100 milions de watts. I a més, sí que és veritat que només ho poden fer durant una bilionèsima part de segon. O sigui, un momentet. Vull dir que no hi ha perill perquè es produeix i es concentra tota aquesta energia, però durant un espai de temps molt, molt, molt petit.
Ja, home, però una vegada descobert l'invent, després la investigació se centra en estabilitzar-lo, no? Poder?
Sí, clar, com sempre. Per això també tenim el tema de l'energia nuclear, que en un principi és molt beneficiosa per aconseguir segons quines coses, però mira, al final, si s'utilitza malament, també pot tenir efectes col·laterals molt, molt, molt greus, no? Però realment el motiu o la motivació, millor dit, per desenvolupar això és haver de demostrar la teoria de la realitat de la relativitat d'Einstein, no? Que deia que la matèria i l'energia són intercanviables. És a dir, amb una potència d'aquest tipus el que podríem fer, segons diuen els autors d'aquesta supermàquina, és separar electrons i positrons. Llavors podrien aconseguir el que es coneix com el buit de l'espai.
Jo ja m'he perdut fa estona,
Digues?
Que dic que jo ja m'he perdut fa rato.
Bé, és igual. Al final, demostrar una de les teories que Einstein, la teoria de la seva la teoria de la relativitat d'Einstein, no? Que es va formular doncs, ja fa bastant de temps, bastant de temps com un segle, i que, bé, doncs, d'aquesta manera es podria arribar a demostrar. En definitiva, una notícia d'aquest tipus el que ens ve a dir és que sí que és veritat que fa molts anys que els científics, la comunitat científica, està intentant demostrar determinats principis que fins ara només podíem teoritzar sobre ells, però que al final, doncs, evidentment, correm el risc de que s'acabin fent servir malament i que acabin perjudicant més que afavorint la humanitat.
Carai, sona, realment sona ciència-ficció, eh?
Digues, digues. Conclusió, que els xinesos deixa'ls córrer.
Ah, ja, clar. Sí, sí, clar.
Vull dir que no... que estan allà.
Sí, aviam, aviam que... Jo, escolta, cada dia... a més, jo tinc un amic que és programador informàtic i...
Ah, són bona gent aquests, eh?
Sí, no, no, i el tio cada dia diu... em diu, cada dia estic més convençut que tota l'evolució tecnològica i digital que ha aparegut a l'ombra d'internet és un retrocés. I el tio, i es queda tan ample. Què et sembla?
Ah, o sigui, a l'ombra d'internet, o sigui, tot sí. El que no és internet.
No, no, diu, tota la revolució digital, cada dia que passa, és un retrocés per les persones.
Bé, és que això és un debat molt ampli, eh? Moltes vegades ho hem parlat. Fins a quin punt la tecnologia ens afavoreix o ens fa més tontos?
Jo crec que ens fa més tontos.
Jo crec que, en part, també. El que passa que jo... en gran part dedico el meu temps a lluitar contra això, i per això una, és, mira, això no t'ho he explicat mai, Miquel. Una de les motivacions per fer aquesta secció de tecnologia cada setmana amb vosaltres és per divulgar que la tecnologia serveix per alguna cosa bona per la gent, vull dir que ens facilita la vida.
Sí, 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 això és evident. Sí, sí, està
per apropar la tecnologia a la gent, per explicar-la d'alguna manera. Mira, ara potser amb el tema dels làsers no ens hem explicat gaire bé, però en definitiva es tracta d'això, d'acostar i de facilitar la vida a les persones.
No, sí, està clar, i que l'invent del làser, escolta, va des de finalitats terapèutiques per fer operacions no invasives fins a 50.000 coses. Sí, sí, ja ho sabem, i probablement en l'època de la revolució industrial la gent tenia els mateixos dubtes de quan les màquines havien de substituir a l'home en feines més de força. Però clar, és que això que està passant és tan bèstia que jo crec.
Saps
que...
Saps quin és el problema amb la revolució industrial i ara?
Quin?
Que la revolució industrial va trigar 300 anys. En
ja, clar, exacte, exacte.
I ara en portem 20 anys.
Sobre això vam reflexionar un dia a la portada d'aquest programa, i de fet a la portada d'avui també hem reflexionat sobre la zona de confort que implica que ens vingui tot fet, que ens faciliti tot d'aquesta manera. I precisament jo crec que la velocitat a la que es desenvolupen les coses, i especialment les tecnologies, és la que fa que ens perdem de vista, la que fa que no puguem centrar-nos en els problemes que són realment importants per la humanitat, com per exemple, coses com el canvi climàtic. No li fem cas perquè estem concentrats en coses que passen a nivell local, però hi ha coses que es van desenvolupant a un ritme tan vertiginós que no som capaços de processar-les i no els hi parem atenció, i són les que realment determinaran el futur de la humanitat.
Totalment d'acord, perdem perspectiva pel camí.
Exacte. Escolta, jo crec que a aquesta hora del matí ja estaríem, perquè si algú estava una mica adormit l'hem acabat de matar.
Que encara queda molt dia per davant, no?
Exacte. Molt bé, senyor Vidal, que vagi molt bé i tornarem la setmana vinent.
Apa-li.
Apa, adéu,
bon dimarts. Dia. Adéu.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Passen, o millor dit, falten 8 minuts perquè siguin les 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí. I aquesta hora és el moment d'explicar-vos algunes de les activitats que podeu fer en l'àmbit cultural, lúdic o festiu. Recordeu, avui va d'exposicions la cosa, recordeu que encara és oberta l'exposició de Vilà Clara a Vilà Clara, família de ceramistes, del taller dels Vilà Clara i els dos personatges homenatjats en aquesta mostra, Josep Vilà Clara i Josep Vilà Clara Garriba, pare i fill, representen per la ceràmica de la Bisbal dues figures transcendents en la història moderna de la ceràmica de la ciutat i per extensió de tot Catalunya. Dos treballadors de la ceràmica que moguts per una vocació extraordinària i incansable al llarg dels seus anys d'ofici, han mostrat sempre un elevat sentit d'exigència i de reivindicació per la professió que ha ajudat a créixer i dignificar l'actual ceràmica de la Bisbal. Aquesta exposició la podeu veure al Museu Terracota de la capital de la comarca. Hi ha una altra expo també interessant per veure. Una exposició que es diu Mig Europa Cau i que se centra en les impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra, vinculant-les a un nivell més general, com és l'impacte que la Guerra Mundial va tenir a la Catalunya neutral a nivell cultural, social i també econòmic, i com el seu record va afectar l'evolució política i cultural en dècades posteriors. L'exposició la podeu veure a la Fundació Josep Pla fins al 6 de maig. I acabem amb la panxa, amb el temps d'orissos, la campanya gastronòmica de Sant Feliu que se celebra fins al dia 28 de febrer. Aquest producte del mar té molts noms, només a l'Empordanet en diem garoines, garotes, eriçons de mar i concretament a Sant Feliu de Guíxols n'hi diuen orissos. Durant 3 mesos els podeu degustar als restaurants del poble que participen en aquesta campanya. I com sempre diem, tot això us ho expliquem avui, que és 31 de gener del 2018 i un 31 de gener d'un altre any, en aquest cas. Concretament de l'any 1994. S'incendiava el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Martí.
Entre 2:45 del matí del dia 31 de gener de 1994, mentre dos operaris treballaven en la reparació del teló d'acer que en cas d'incendi havia d'impedir que el foc passés de l'escenari a la sala. Ironies del destí. Les guspires del seu bufador van prendre en els plecs de la guardamalleta el cortinatge fix de tres cossos que amagava la part alta de l'escenari. Alguns trossos encesos de roba van caure al terra i encara que els treballadors es van apressurar a apagar-los i es va baixar el taló d'acer, tot va ser inútil. Les flames havien ja saltat al taló de vellut i pujaven fins al taler i al sostre. El foc era ja incontrolable quan els bombers van arribar minuts després de les 11, potser una mica massa tard, perquè mentrestant havien intentat d'apagar el foc pels seus propis mitjans en comptes de cridar immediatament als serveis d'extinció. El nou i millorat teatre va reobrir el 7 d'octubre de 1999 amb la Turandot de Puccini, l'obra que s'havia de representar quan es va cremar.
I avui, un 31 de gener del 2018, també... un 31 de gener també va néixer el cantant i actor Justin Timberlake.
El cantant, compositor, actor, productor discogràfic, ballarí i empresari nord-americà va néixer l'any 1981 i va adquirir fama durant la seva infantesa en participar en el programa de televisió The Mickey Mouse Club i després en ser el vocalista principal de la banda NSYNC. L'any 2002, Timberlake va llançar el seu primer àlbum com a solista, Jazzfield, del qual es van vendre més de 7 milions de còpies arreu del món. El 2016 va aconseguir un enorme èxit amb la seva cançó Can't Stop the Feeling, amb nominació a l'Oscar a la millor cançó, així com un bon grapat de premis, entre ells el Grammy. Aquest divendres presentarà el seu nou disc Man in the Woods i dos dies després tornarà a actuar a la mitja part de la Super Bowl. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on.
Doncs no tenim massa temps per més. Anem al repàs de les notícies que us hem explicat el dia d'avui.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tomba un pla urbanístic que regulava la recuperació d'espais públics al barri de Sant Pol de la Bisbal. Segons ha pogut saber Ràdio Capital, el TSJ sentencia contra el pla de delimitació i recuperació d'espai públic que havia rebut llum verda de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona.
Esquerra reclama la instal·lació d'un ascensor al cap de Calonge i Sant Antoni. Els republicans acusen el govern municipal de tirar endavant uns pressupostos pocs socials. Esquerra va votar en contra dels comptes en el darrer ple i posa com a exemple per argumentar el vot la manca d'inversions en necessitats com l'ascensor del centre d'atenció primària.
Reprenen les obres del projecte Life Platera per desurbanitzar i restaurar els sistemes litorals de l'antiga maresma de la Platera. Ara soterraran una línia elèctrica de mitja tensió. El darrer tram per construir miradors i itineraris continua a l'aire per l'aplicació de l'article 155.
Tres empreses de golf del Baix Empordà se situen entre les millors d'Espanya. Són el Golf de Pals, el Golf d'Aro i l'Empordà Golf de Gualta. Tots tres apareixen en posicions destacades a la llista Top 100 Golf Courses.
El director de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, Antoni Rovires, reconeix que cal més coordinació entre els equipaments escènics del Baix Empordà. En aquest sentit, posa com a exemple els museus de la comarca. Rovires també destaca a Ràdio Capital el percentatge d'ocupació de l'Espai Ter, que frega el 100%.
Un equip de l'Escola Estanys de Castell-Platja d'Aro participarà a la gran final estatal de la First Lego League. El certamen tindrà lloc el 10 i 11 de març a Logroño. L'equip a Robot Nano ha obtingut la plaça a la final com a guanyador absolut del torn de matí de la First Lego League Girona.
I acabem amb el temps, Martí.
Avui últim dia de bonança. Serà un dia amb alguna boira matinal, però assolellat en conjunt. I amb bones temperatures al migdia, amb fins a 17 graus de màxima, però al vespre quedarem amb tan sols un grau positiu. Serà a partir de la nit que comença a entrar un nou front que ens portarà el dijous força nuvolositat i ruixats. I atenció amb aquests ruixats perquè porten pols en suspensió i per tant el que caurà del cel serà aigua fangosa.
Doncs moltes gràcies, Martí, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa: Toni Sella, Sílvia Pedret, David Parreño, Dani Cortés, Gerard Escaig, Pedro Ruiz, Alba Legide, Alba Cabrera, no me'n recordo de més. A vegades dir aquestes coses de memòria és un problema. I tornarem demà a les 8. Gràcies per fer-nos confiança.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Adéu-siau, que vagi molt bé, bon dimecres.